Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Estem mitja vida decidint entre creure i no creure tota l'estona. La major part del temps debatent sobre coses tan absurdes que les creiem sense més ni més. L'independentisme ara no sap on és, adormit, ensupit, quiet, inquiet alhora, pensant si a les pròximes eleccions suma. I si suma també, què? Oi què? Sentirem retòrica sense sol tenir volta, dreceres que no cessen de ser carrerons sense sortida... Està l'independentisme entristit i segurament són els mateixos, i si no són els mateixos, ho podrien ser, perquè les solucions que porta Espanya així a l'engròs són molt similars a les que ens plantejava de fa una dècada. És a dir, una autonomia amb ínfules. Però és que no hi ha ni l'esma de treure la gent cap a llocs on s'ho puguin creure encara que sigui un parell d'hores. Fa anys que la Federació Catalana de Futbol organitzava partits de la selecció catalana, tot i que la majoria de presidents que va tenir la Federació Catalana, llevat descomptades seccions segurament com Jordi Roche, a la majoria dels altres ni els interessaven ni s'ho creien. Però es veien obligats per la societat que empentava a jugar-los. Aquells partits contra Euskadi que omplien l'Estadi Olímpic o el Camp Nou, aquells partits de fa 20 anys, abans del procés, 20 anys, plens a vessar al Camp Nou contra Brasil o l'Argentina. Però és que a partir del 2019, vam anar pel Pedregar, tant que en 8 anys només s'han jugat un parell de partits a Montilivi, a Girona. A Euskadi, que de tant que han negociat i han aconseguit d'Espanya amb les negociacions amb el govern d'Espanya i els hi surt a tornar, com diu l'amic Jordi Bosch, aquest cap de setmana jugaran a Sant Mamés contra l'Uruguai. L'excusa aquella de no hi ha dates no cola. La de que no es pot jugar amb dates FIFA no cola, perquè jugarà Euskadi contra Uruguai. La de no trobar rivals, tampoc. Euskadi ha trobat un contra Uruguai. És senzillament voluntat. I potser perquè la Federació Catalana de Futbol no deixa de ser una sucursal malentesa de la Federació Espanyola de Pedro Rocha, la mà dreta de l'ínclit Luis Rubiales. Fa anys vam inventar el terme costellada per parlar dels partits de la selecció catalana de futbol, perquè en aquella època el que reclamàvem era que Catalunya pogués competir internacionalment com a selecció pròpia, ser reconeguda per la UEFA, ser reconeguda per la FIFA. De debò, eh? Això no fa gaires anys, eh? I abans del procés. Per no parlar de com ho vam tenir a tocar Fresno quan parlem del patinatge amb aquells directius que ningú no podia dubtar, com Basiana, com Muné, com Niubó. Eren altres temps en què l'esport abanderava els desitjos de sentir-se una nació. Ara, trinxat tot, la Federació Catalana de Futbol actual respira tranquil·la perquè ja no li cal buscar rival ni estadi. Continua sent, doncs, una federació de futbol en forma de cactus? És una perxa en una habitació? Són els palmeros al paret? És el balancí de casa l'àvia? I és el traster amb aquella olor de resclosit? Ni un partit saben organitzar. Ni una costellada. Que n'aprenguin dels bascos, tot i que, fins i tot amb la comparativa, no deixaran de ser una trista marca blanca. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Dimarts 19 de març del 2024.
I avui serà un dia de cel emblanquinat, amb alguns xàfecs de tarda en punts del Pirineu i també del Prepirineu. Ara fa fresca, però al migdia tornarà a ser càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, diversos accidents compliquen la situació en hora punta. Una a la C31 al Prat de Llobregat en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. Una altra a la B23, on es talla un carril des del Papiol cap a Barcelona i fa acumular algunes retencions des del nus de la P7. I finalment, un altre punt complicat de l'hora punta, la C58 acumula 3 quilòmetres més de congestió i un carril tallat des de Montcada i Ripollet fins a Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. D'un dilluns carregat d'atenció, avui les presons agafen aire. Aquesta matinada els funcionaris han aixecat els bloquejos que mantenien aïllades 6 de les 9 presons del país des del diumenge a la mitjanit. És un dia de treva acordat pels mateixos treballadors per rebaixar l'atenció als mòduls. Els funcionaris són conscients que els bloquejos obliguen els interns a quedar-se tancats a les cel·les, sense activitats, ànims de tallers, sortides al pati o visita de familiars, una situació que encén els ànims de molts dels presos. Ara tindran 24 hores de normalitat en espera que demà els treballadors penitenciaris reprenguin les protestes. Els sindicats no han acostat cap posició amb la Generalitat i els uns i els altres continuen enrocats. Abans de seure's a negociar, els funcionaris exigeixen que el secretari de Mesures Penals, Amant Calderó, dimiteixi. Però la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, diu que ni parlar-ne. De fet, avui es repetirà l'estira i arronsa que ja vam veure ahir. El departament ha tornat a convocar els sindicats a una altra reunió a les 9 del matí, però els treballadors han reiterat que deixaran plantats una altra vegada els representants de la conselleria. Serà la quarta carbassa que el govern de la Generalitat s'emporta des que va esclatar aquesta crisi dimecres passat amb l'assassinat d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric al Catllà, ganivetada per un pres que després es va suïcidar. Vegem quina és la situació aquesta hora a la presó on es va iniciar tot. Anem a les portes de Mas d'Enric, allà hi tenim l'Esteve Girà, l'Esteve.
Doncs normalitat i tranquil·litat aquí en aquest punt d'accés de la presó de Mas Enric. A partir de les 6 del matí hem trobat punts de control dels Mossos d'Esquadra, només preventius, que a aquesta hora ja s'han aixecat perquè la normalitat torna en aquest centre penitenciari. I això sí, les restes ben visibles de la barricada que feien ahir i també divendres els treballadors i els funcionaris de la presó de Mas Enric per evitar que s'hi pogués accedir. I són ben visibles també les pintades demanant dimissions o bé també les pancartes demanant justícia per la Núria, la cuinera de només 46 anys que moria ganivetades el dimecres passat. El conflicte alerten els funcionaris, els treballadors de la presó i de les presons catalanes, que està ben viu. Avui, però, torna la normalitat en aquest centre, amb 800 interns que avui sí podran fer vida normal, podran sortir de les seves cel·les, i tornar també l'activitat al CIRE. És on es treballa amb els treballadors de les presons per aquesta reinserció dels interns, aquesta empresa pública on treballava també la cuinera assassinada. En aquest CIRE, en aquests centres de treball, hi hauria d'haver-hi, i això ho va anunciar la Generalitat, més protecció per aquests treballadors i més mesures perquè no es produeixin desastres com el que tenia lloc el dimecres passat. Aquí, normalitat, degoteig de treballadors que van accedint al centre, a la presó, això sí, alerten els funcionaris que demà hi tornaran si no hi ha moviments per part del Departament de Justícia.
Malgrat acordar la treva d'avui per rebaixar la tensió a les presons, els sindicats intenten aigualir l'alarmisme del govern. Ahir la Conselleria de Justícia va enviar una carta a tots els treballadors advertint-los que els bloquejos poden degenerar en situacions crítiques als mòduls. En canvi, els sindicats creuen que ara l'escenari a dins de les presons és relativament estable i tranquil. Sigui com sigui, i malgrat que el torcebràs continua, el Departament de Justícia se'n comença a tipar. Ahir va alçar la veu i va amenaçar amb sancions als funcionaris que no vagin a treballar. Benet Iñigo.
La Generalitat apuja el to, manté la mà estesa al diàleg, però recrimina els sindicats que amb la seva actitud estan augmentant el risc d'incidents a les presons. La portaveu Patrícia Plaja s'encarregava ahir de marcar una línia vermella.
La seva dimissió, que és el que demanen de forma enrocada des del primer moment, els donarà de forma automàtica als treballadors totes aquestes mesures de seguretat complementària que estan demanant? No, clar que no. Per tant, el que cal, calen negociacions, i calen negociacions amb contingut.
I també deixava anar que els bloquejos no es poden allargar indefinidament i parlava de vaga il·legal.
Igual que el govern no ha exigit en cap moment que aquells que estan promovent el bloqueig i buscant el caos als centres penitenciaris de manera il·legal, perquè fins al moment no hi ha una vaga convocada, no els anomenem interlocutors no vàlids, ells han d'entendre que un cap, parlant clar, no és cap punt de partida per començar a parlar.
Tot això amb una defensa a ultrança del secretari de Mesures Penals, que des d'UGT, Xavier Martínez, assenyalava el Món RAC1 com el gran culpable de la situació.
Només per mantenir a una persona. És inconcebible. Una persona que hauria d'haver dimitit ja el dia següent.
Ningú baixa del burro i la corda que es tensa cada dia una mica més.
El govern sí que ha aconseguit asseure's a negociar amb els representants del CIRE, del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és una empresa del Departament de Justícia que forma i dona feina als interns, dins de les presons. La interlocució amb el CIRE ha estat una prioritat del govern perquè la cuinera assassinada dimecres passat a Mas d'Enric era precisament treballadora d'aquesta empresa pública. Ahir els representants de Justícia es van reunir amb els responsables del CIRE i els van prometre que augmentaran la vigilància a les cuines de les presons. Benet.
El CIR és l'empresa pública on treballen persones preses i d'altres que no, i que subministra bona part dels serveis bàsics de les presons. De fet, la cuinera assassinada Mas d'Enric era treballadora del CIR. Doncs bé, Justícia ha acordat amb els sindicats d'aquesta empresa que hi haurà més vigilants i més treballadors a les cuines, bugaderies i altres serveis, ho explicava la consellera Gemma Ubasart.
La presència de personal de vigilància en els serveis bàsics i reforçar els serveis de cuina amb personal, és a dir, que sempre hi hagi com a mínim dos persones, dos treballadors.
A més, els treballadors tindran sistemes de comunicació i polsadors d'emergència per avisar ràpidament en cas que passi res. Fins i tot està sobre la taula que participin en les juntes de tractament. És a dir, que com a persones que tenen contacte directe amb els presos, formin part de l'equip que els valora l'evolució i dissenya els següents passos a seguir.
El bloqueig de les presons té ara una altra derivada, que és la paràlisi dels jutjats. Com que els presos estan tancats a les cel·les perquè no hi ha funcionaris que els puguin vigilar, s'han de suspendre els trasllats als jutjats o fins i tot les videoconferències per connectar-se remotament amb la sala de vistes. Les xifres demostren la gravetat de la situació. Només des de divendres s'han anul·lat 120 sortides als jutjats, 60 diligències judicials i 18 reunions telemàtiques. Els col·legis d'advocats de Catalunya posen el crit al cel i alerten que aquest bloqueig vulnera el dret de defensa dels presos. Té més dades el Pep Tormos.
És una situació sense precedents, per això el Consell de l'Advocacia Catalana ja s'ha posat en contacte amb els directors dels centres penitenciaris per seguir de prop tots els casos. En una entrevista al 9C de RAC1, el president de la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia, David Caselles, va denunciar que hi ha interns que no es poden comunicar amb els seus advocats ni tampoc poden fer visites rutinàries.
Tenir-los reclosos tots en cel·les ja és una limitació afegida. I, evidentment, el dret de defensa el tenen com qualsevol altre ciutadà i el dret a la tutela judicial efectiva.
I recorda que pot passar ara força temps fins que es tornin a convocar les vistes.
En un sistema judicial força col·lapsat i, per tant, que requeriria també canvis i transformacions molt importants, els judicis penals, quan hi ha un pres, són preferents, se celebren de manera preferent. Ara poden passar perfectament setmanes o mesos fins que es tornin a assenyalar.
Assegura que aquesta afectació en el procés judicial pot tenir efectes en la pena final de l'intern, perquè el jutge pot arribar a aplicar un atenuant.
Un advocat ha fet un pas més i ha denunciat formalment als jutjats de Figueres que les protestes dels funcionaris estan vulnerant el dret de defensa d'un dels seus clients. No és l'únic moviment de les últimes hores. El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, també ha demanat explicacions per carta a la Generalitat. Ho fa després que una de les seves magistrades es queixés que no havia pogut prendre declaració a un pres tancat a Mas d'Enric perquè simplement ningú li havia pogut traslladar de la cel·la al jutjat. Les protestes del funcionariat de presons són una crisi política de primera divisió que ha esclatat a les portes de les eleccions al Parlament del 12 de maig. El govern d'Esquerra Republicana està suant la cancel·lada per redreçar la situació i la resta de partits aprofiten l'ocasió per burxar en la ferida i llançar-hi sal, i a més carregar contra la suposada incompetència de l'executiu de Pere Aragonès. El PSC o els Comuns, per exemple, acusen el govern català d'ensopegar cada dos per tres, primer amb les proves PISA, després amb els pagesos i ara amb els funcionaris de presons, informa Laia Colomer.
Sí, bona part de l'oposició segueix amb preocupació les protestes a les portes de les presons. Des del PSC veuen del tot legítimes les reivindicacions dels treballadors, asseguren que fa temps que les demanen i que l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric ha estat la gota que ha fet vessar el got. La portaveu, Núria Parlon, demana a la consellera Ubasart, però, que faci tot el possible per garantir uns serveis mínims a les presons. En canvi, des dels Comuns, Joan Mena ho aprofita per sucar-hi pa.
Que entomi aquest conflicte per poder generar un equilibri necessari entre les reivindicacions i les millores que s'han d'apuntar en relació a la seguretat dels treballadors i les treballadores, però alhora també que el funcionament de les presons sigui adequat.
És una mostra més de la mala gestió del govern aragonès, un govern feble que no té capacitat de gestionar les seves principals crisis.
El PSC també està a l'espera de les explicacions de la consellera. La setmana passada ja en van demanar la compareixença.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa el periodista a l'avantguarda i col·laborador del món RAC1, Toni Muñoz.
És sorprenent que el govern, 6 dies després, no hagi fet dimitir ningú ni hagi assumit cap mena de responsabilitat sobre el crim de la Núria, la cuinera de Mas d'Enric. No pot ser que no es depurin responsabilitats i això es tracti quasi com si fos un accident laboral. Hi ha una treballadora morta perquè algú, qui sigui, va considerar que el pres era de prou confiança com per deixar-lo manipular ganivets a la cuina. Un home que havia estat condemnat el 2016 per tallar-li el coll a una altra dona, precisament amb un ganivet de cuina. Això no ha de servir per qüestionar tot el sistema penitenciari, però sí per depurar responsabilitats, perquè davant d'aquesta situació Queda clar que algú s'ha equivocat i no fa cap bé que la consellera vulgui guanyar temps dient que hi ha investigacions en marxa i que quan hi hagi les conclusions, en tot cas, ja prendran decisions. La societat està commocionada i necessita saber ja què ha passat. És veritat que no s'ha de governar en calent, però sí s'ha de governar amb una certa sensibilitat cap als treballadors que acaben de perdre una companya d'una manera horrible.
Un dels temes del dia, sens dubte, avui és bestial la quantitat de missatges que estan movent sobre l'altre tema del dia, que és que el Regne Unit, el diari The Sun i el portal TMZ han publicat les imatges més buscades, que és el primer vídeo de la princesa de Gales, Kate Middleton, després de la seva operació abdominal. Són imatges d'aquest cap de setmana on la princesa apareixeria caminant al costat del seu marit, el príncep Guillem, després de visitar una botiga de productes agrícoles. Se la veu rient i també se la veu més prima. La princesa, en principi, podria reaparèixer en un acte públic d'aquí a un mes. Però, evidentment, de les imatges ja ha començat a córrer de tot. Que si no és ella, que ni tan sols podria ser ell, que... En fi, anem cap a Londres amb el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada.
El diari The Sun havia avançat que diverses persones van veure la princesa el dissabte a prop de Windsor i ara n'ha publicat un vídeo gravat per algú que, de casualitat, es va trobar amb els prínceps de Gales. Vestida d'esport i amb bosses de la compra a la mà, aquestes imatges són les primeres en moviment de Kate Middleton des de fa més de 3 mesos. L'autor del vídeo diu que ella semblava contenta, relaxada i natural i que va gravar mig minut d'imatges per compartir-les amb la seva família. El cert és que han acabat a la portada del diari The Sun, que diu que amb aquesta exclusiva pretén posar punt final a la llista interminable de conspiracions que corren sobre l'absència de la princesa.
Ara bé, les imatges no han aturat les teories conspiratives d'entrada perquè hi ha qui diu que la dona que apareix no és ella. És veritat que el vídeo no és de gran qualitat, té un punt borrós i també és veritat que si atures la imatge en algun punt costa de dir que la... del vídeo sigui Kate Middleton, però cal tenir en compte que estem acostumats a veure la princesa de Gales vestida de gala o maquillada i que és possible que aquí la trobem diferent. El dubte que planteja el vídeo si Middleton està bé, si pot caminar, pas lleuger, carregant pes, somrient, perquè fins ara no n'havien mostrat cap foto, perquè tant secretisme, perquè, per exemple, van sortir a desmentir l'exèrcit quan va anunciar un acte amb ella el juny i ara han corregut a filtrar que reapareixerà 2 mesos abans, és a dir, a l'abril. Moltes preguntes que ara intentarem de respondre a partir de les 9. Mònica Hernández, Toni Aira, Ot Bou, Lola García i Joan López Alegre. Avui, evidentment, tema de portada avui a tots els diaris britànics. A la premsa britànica n'informa l'Anna Alfonso.
El Daily Mail diu que el vídeo de la princesa de Gales caminant i somrient al costat del príncep Guillem són les imatges que el món volia veure i serveixen per tranquil·litzar els ciutadans preocupats i per eliminar el rumor sobre la seva salut. The Mirror publica que Caterina de Gales podria participar en la tradicional caminada de diumenge de Pasqua amb la família reial. El Daily Telegraph du en portada una altra foto manipulada digitalment per la família reial en què la reina Elisabet II apareixia envoltada pels seus 10 nets. I el diari The Independent, la periodista i escriptora Clemence Michalon, opina que sigui quina sigui la situació de la princesa de Gales, la institució que se suposa que ha de garantir el seu benestar s'ha convertit en un malson vergonyós a escala internacional.
Alves podria quedar en llibertat d'aquí a menys d'una hora a partir de les 9. L'Audiència de Barcelona es reunirà per decidir si el deixa sortir de la presó ara que ja ha passat 14 mesos entre reixes. Fa poques setmanes el va condemnar 4 anys i mig de presó per violació, però totes les parts van presentar recurs contra la sentència que encara no és ferma. Avui la defensa d'Alves demanarà als jutges que deixin Alves en llibertat mentre estudien els recursos sobre el cas. L'advocada de l'exjugador del Barça, Inés Guardiola, està convençuda que ja no hi ha cap raó per mantenir-lo entre reixes. Creu que no hi ha risc de fuga ni de destrucció de proves i recorda que ha complert una quarta part de la condemna. Mar Poyato.
Dani Alves torna a tenir avui cita amb el jutge. Totes les parts personades al procediment estan citades a l'Audiència de Barcelona a les 9 perquè exposin el seu punt de vista sobre la petició de llibertat que ha fet la defensa del futbolista. L'advocada d'Alves, Inés Guardiola, ha demanat que el deixin sortir de Brians 2 perquè ja ha complert un quart de la condemna. Recordem que porta més d'un any empresonat de forma preventiva i l'han condemnat a 4 i mig, i amb el judici fet, diu, ja no hi ha risc que destrueixi cap prova. Una llibertat que seria provisional almenys fins que la sentència no sigui ferma. Tant la defensa d'Alves com també l'acusació han presentat un recurs en contra de la condemna. La defensa perquè continua buscant l'absolució del jugador i l'advocada de la víctima perquè considera que la condemna hauria de ser més elevada i el fet que hagi pagat una indemnització de 150.000 euros no hauria de ser un atenuant. La decisió del tribunal sobre la llibertat de Dani Alves no se sabrà avui, però sí que se sabrà durant aquesta setmana.
Un altre cas de sonat de violació, la de la menor agredida bestialment a Igualada la nit de la Castanyada del 2021, és a un pas d'arribar a judici. La fiscalia demana 45 anys de presó pel suposat responsable del crim. Segons els fiscals, l'home hauria seguit a la noia, l'hauria violat de manera salvatge i després l'hauria intentat matar. Per això li atribueixen dos delictes, agressió i intent d'assassinat. També li reclamen 156.000 euros en indemnitzacions. Joel Penya.
La Fiscalia ha fet la seva proposta de condemna gairebé 2 anys i mig després que es cometés l'atac. És un text al qual ha tingut accés l'agència EFE i que va en la línia de la resolució del jutjat instructor. El juliol passat, el magistrat, que va instruir el cas, va dir que l'agressor havia intentat matar la víctima després de violar-la. El text apunta que la matinada de la nit de la Castanyada d'ara fa 3 anys, l'home va seguir la víctima quan sortia d'una discoteca. Va esperar fins que va passar per un dels carrers menys transitats del polígon industrial i allà la va atacar. Minuts després de l'agressió, un home va trobar la víctima inconscient i malferida. Llavors va avisar els serveis d'emergència perquè li salvessin la vida. Tot i les agravacions d'agressor i víctima, l'atenció del presumpte autor no va arribar fins gairebé mig any després de l'atac, l'abril del 2022, des de llavors que està en presó preventiva.
Encara en l'àmbit judicial sembla el dia de la marmota, però resulta que avui la ciutat de la justícia, l'Hospitalet de Llobregat, acull un altre judici contra Àngela Dobrovolski, l'exdona de Josep Maria Mainat. És l'enèsima causa contra ella, aquesta vegada per saltar-se un ordre d'allunyament que li impedia acostar-se ni comunicar-se amb Mainat. Un jutge li havia prohibit perquè està acusada d'haver-lo intentat matar, però al març del 2022 ella va tirar pel dret i li va enviar un mail ple d'amenaces i d'insults. La vista començarà a les 10 i la Fiscalia reclama un any de presó per Dobrovolski. Novetats en el cas del presumpte frau de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El Diario ha publicat tots els whatsapps amenaçadors que va enviar el director de comunicació de la presidenta madrilenya a la sotsdirectora del diari. Són amenaces directes al mitjà de Miguel Ángel Rodríguez i també a la periodista que la rebia, l'Esther Palomera. A la conversa, Esther Palomera demana a Rodríguez que respongui sobre la polèmica al voltant d'Alberto González Amador. La parella d'Ayuso i el cap de gabinet de la presidenta de Madrid respon amenaçant-la. Hem reproduït la conversa per WhatsApp.
Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den idiotas.
¿Es una amenaza? Porque me ha sonado a eso.
Es un anuncio, y yo te salvé muchas veces, ya no puedo.
¿Perdona? ¿De qué me has salvado tú a mí?
3 veces de que te despidieran de la razón, sí.
Venga ya, Miguel Ángel.
Lo que fue.
Que me pusieron en la calle porque lo pidió tu partido, concretamente una vicepresidenta.
Si ahora estás en la cáscara amarga, son tus problemas.
No me insultes.
Mejor nos dejamos de escribir, ¿vale? Ya no eres periodista, eres activista a sueldo. Adiós, preciosa.
Yo me gano la vida con mi trabajo, no te lo voy a permitir.
El PP es defensa dient que era una conversa entre amics i que no cal anar més enllà, però Esther Palomero ho desmenteix a la SER.
¿Tú tienes esa relación de confianza con Miguel Ángel Rodríguez?
Obviamente no. Es que la gravedad no es el que yo tuviera confianza o una relación de amistad, como ha llegado él a decir, cosa que es incierta. Lo importante es la amenaza de un cargo público a un medio de comunicación. Eso es lo realmente importante.
La línia del PP és clara. Mira, a treure ferro aquesta polèmica, Isabel Díaz Ayuso s'abona la teoria que es tracta d'una discussió sense importància i continua negant, fins i tot, que la seva parella cometés cap il·legalitat des de bon principi. Això mentre el PSOE li torna a reclamar la dimissió i assegura que Núñez Feijóo té pànic que li passi el mateix que Pablo Casado. Des de Madrid, Jordi Armenteras.
Si Ayuso continua dient que tot és un muntatge i defensa el seu dircom.
Dos persones que tienen una relació de confiança de más de 30 años discuten por WhatsApp, es que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra.
Y torna a acusar a Pedro Sánchez.
Es que se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo.
Pero el PSOE que le responde es que se le acaban las excusas y dispara contra Alberto Núñez Feijóo. Esther Peña, portaveu.
Y las de Alberto Núñez Feijóo, el silencio temeroso para no acabar como Pablo Casado. Mejor barco sin honra que honra sin barcos, debe pensar Feijóo. No le pide la dimisión a Ayuso por miedo, cobardía o complicidad.
Y sosté que si el PP es reticent a la Comissió d'Investigació del Congrés sobre trames de mascaretes, és per la por que si s'estira massa del fil de la parella d'Ayuso surtin massa coses compromeses.
Mentrestant, cada dia apareixen novetats que afecten la parella d'Ayuso. D'una banda, La Vanguardia explica que la parella d'Ayuso va fer servir un ciutadà mexicà com a testaferro per facturar 1,6 milions d'euros. I de l'altre, el diari publica que l'empresa de González Amador, que va facturar 3,7 milions, només tenia registrats un ordinador, una impressora i un Porsche. Res més, cap treballador, i que aquesta empresa feia les tasques que li encarregava l'únic client que tenia el grup de salut privada Quirón. Tot plegat és com molt estrany. Perquè, esclar, què fa? Díaz Ayuso no veu que la seva parella porta... Home, arribar a casa amb un Porsche, no ho sé, potser el nivell de vida d'Isabel Díaz Ayuso és que la gent que coneix va tots amb un Porsche, potser sí, però que la parella un altre dia li arribi un Maserati, home, també és una mica estrany, i que no li pregunti d'on l'ha sacat. no? Vaja, dic jo que... És a dir, hi ha coses que costen de quadrar. I sobretot costen d'explicar. Ja no parlo d'il·legalitats, perquè això ja s'ho ha dit un jutge, però com a mínim d'anormalitats, segur que sí. Per cert, recordeu que la setmana passada el PP va denunciar que Pedro Sánchez hauria d'haver inhibit en els consells de ministres en què es va decidir rescatar Air Europa. El PP ho argumentava per la suposada vinculació de la dona del president espanyol, Begoña Gómez, amb l'aerolínia. Doncs bé, l'Oficina de Conflictes d'Interessos ha arxivat la denúncia del PP perquè no hi veu cap problema. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa sobre el tema la directora adjunta del Diario i col·laboradora del Món RQ, Neus Tomàs.
Miguel Ángel Rodríguez va fer una llista negra de periodistes a finals dels 80. Després, estan ja a la Moncloa d'Aznar i quan Antena 3 i Canal Plus van signar la pau per l'anomenada Guerra del Futbol, va fer arribar a Antonio Asensio un missatge que com a mínim es pot tillar d'amenaçant perquè li va recordar que el govern, que el que volia era que Asensio vengués la seva cadena, tenia més escortes que ell. Amb aquests antecedents, o precisament per aquest full de serveis, Isabel Díaz Ayuso el va recuperar i si a l'etapa d'Aznar anava sense frens, amb la presidenta madrilenya és sense frens, apretant l'accelerador i amb la xequera regant per comprar afinitats als mitjans com cap altra administració. Però s'ha trobat que com a mínim hi ha un diari disposat a investigar un cas que esquitxa Ayuso i a qui les seves amenaces no ens espanten. Pel bé de tots, també dels qui callen, hem decidit dir-li prou. En privat, com ho va fer la companya Esther Palomera quan va rebre les amenaces al seu telèfon, i el diari Punès com a redacció. No ens podrà triturar. Seguirem investigant i publicant, com hem fet sempre.
I per cert, no sé si algú no ho sap, que hi ha eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig. Avui el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, ja ha publicat oficialment la convocatòria d'eleccions. Això vol dir que, ara sí, el Parlament ha quedat totalment dissol i avui s'haurà de constituir la Diputació Permanent, que és una representació dels diputats que continuarà activa fins que hi hagi la nova cambra. Avui tenim una nova enquesta sobre aquestes eleccions, la publica el periòdico a través de GESOP i deixa diversos titulars. El primer, la victòria de Salvador Illa. Els socialistes obtindrien entre 35 i 38 diputats. El segon titular és el frec a frec entre Esquerra i Junts per Catalunya al segon lloc, tots dos entre 29 i 32 escons. El tercer titular és la rellevant crescuda del PP, que passaria de 3 a 12 o 14 escons i absorbiria totalment Ciutadans. El partit que ara lidera Carlos Carrizosa quedaria fora del Parlament de Catalunya. Després hi ha un triple empat entre els Comuns, Vox i la CUP, tots tindrien entre 7 i 9 representants, i l'últim titular és la possible entrada al Parlament d'Aliança Catalana, el partit de Sílvia Orriols. En funció de si obté o no més d'un 3% dels vots, podria. A diferència de l'enquesta d'ahir de l'Espanyol, aquesta del periòdico permetria en la forquilla alta una hipotètica suma independentista de Junts, Esquerra i la CUP. També donaria encara més còmodament la suma del PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que avui llegim a La Vanguardia que Alejandro Fernández guanya moltes opcions per ser el candidat del PP a les eleccions. El partit tem les conseqüències d'un canvi de líder a aquestes alçades i destaquen la capacitat de l'Alejandro Fernández. Però el diari mateixa que també han sondejat Dolors Montserrat i fins i tot Inés Arrimadas, que l'hauria rebutjat. Malgrat això, el Mundo explica que Ciutadans sí que estaria disposat a diluir-se sota les sigles del PP. Les condicions per fer-ho són que la candidatura inclogui persones del món constitucionalista, no només del PP i Ciutadans, i que el satisfaci el nom de la coalició. Per exemple, sonaria bé algun nom de l'estil Partit Popular i Constitucionalistes de Catalunya, en lloc només de PP de Catalunya. El Mundo també apunta que un nom que permetria als populars apartar Alejandro Fernández és el de Nacho Martín Blanco. Per cert, que en temps de descompte, amb eleccions convocades, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya també ha publicat aquesta matinada la resolució per la qual hi ha la convocatòria d'una plaça de major dels Mossos d'Esquadra. Serà la segona plaça d'aquest rang que conviurà amb la que encara conserva el major Josep Lluís Trapero. La nova plaça s'haurà de resoldre en un mes i, per tant, el nomenament el farà l'actual govern d'Esquerra Republicana de Catalunya. La cursa electoral cap al 12 de maig està condicionada per l'entrada en vigor de l'amnistia. La llei es comença a tramitar avui al Senat, que el PP controla amb majoria absoluta. Els lletrats de la Cambra Alta han emès un informe advertint que l'amnistia és inconstitucional, però admeten que no en poden impedir la tramitació. L'opinió dels advocats del Senat contrasta amb la de la Comissió de Venècia, que ha fet públic íntegrament l'informe sobre la llei. Els experts del Consell d'Europa eviten dirimir si és constitucional o no, però reiteren que és clarament legítima. També recorden els jutges espanyols que tan bon punt entri en vigor hauran de retirar les ordres de detenció contra totes aquelles persones que quedin emparades per la llei, com el president Puigdemont o Marta Rovira. però la judicatura espanyola no es rendeix i ahir l'Audiència Nacional va avalar les maniobres del jutge Manuel García Castellón per perseguir Tsunami Democràtic per terrorisme. Els jutges de la sala d'apel·lacions donen suport al seu company i tomben el recurs de la Fiscalia. No se podia saber. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, l'Audiència Nacional insisteix que les protestes del Tsunami van ser terrorisme. Com a mínim que s'han d'investigar per aquest delicte. La sala, per tant, segueix les molles de pa que el Suprem va deixar pel camí ara fa unes setmanes quan va obrir la carpeta Puigdemont i Wagensberg justament per terrorisme. De fet, l'Audiència Nacional copia de dalt a baix tots els arguments que el Suprem va plantejar llavors. Manté que en les protestes del Tsunami es van vulnerar llibertats, fins i tot parla d'alguns atemptats, i que es va alterar la pau pública per posar entre l'espasa i la paret els poders públics. Això tot i que la Fiscalia creu que no hi ha indicis suficients per encolomar els líders independentistes al delicte de terrorisme. L'Audiència Nacional, però, s'assegura així que el cas del Tsunami es jutgi aquí a Madrid i no als tribunals catalans. Si la carpeta del Tsunami fos només per desordres públics, s'enviaria al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l'escenari, per tant, seria un altre.
A 8:45 queda clar que a part dels jutges faran tot el que puguin per deixar l'amnistia en paper mullat. Però alguns presos que no tenen res a veure amb el procés han vist en la llei una oportunitat... única, d'escapolir-se dels delictes que van cometre. Atenció a aquest cas. Resulta que un home de l'Angreo, Astúries... Això és molt bèstia, eh? Això és molt bèstia. Va destrossar el calabós de la comissaria on el tenien detingut per un cas de violència masclista. El gir de la història va arribar unes hores més tard quan van traslladar l'home davant del jutge perquè declarés. I sabeu com se'n va intentar sortir? Doncs va assegurar el magistrat que havia destrossat el calabós per la independència de Catalunya i que, per tant, esperava poder-se acollir a l'amnistia. Un cas de picaresca entre lamentable i surrealista que no tindria recorregut perquè la llei només exonerarà els delictes comesos fins al novembre de l'any passat i que estiguin clarament relacionats amb el procés. Avui el Consell de la Unió Europea torna a debatre sobre l'oficialitat del català a Europa. Després de setmanes amb el tema desat en un calaix, avui es reuneixen els ministres d'Afers Europeus a petició del govern espanyol, que distribuirà i explicarà a les 25 capitals europees un document en què defensa jurídicament la proposta. De fet, els aspectes legals són els que encara generen més dubte entre els països. Des de Brussel·les, l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Per intentar contrarrestar aquests dubtes legals, el document defensa que el català és una llengua autèntica, és a dir, que forma part de la identitat nacional i riquesa cultural d'Espanya. Això és clau perquè llavors no cal obrir els tractats europeus. Si, en canvi, com fins ara només es considera el català llengua oficial, sí caldria fer-ho i hauria pogut provocar el veto de molts països. Un altre argument que exposa el document és l'ús de l'àrab a Nacions Unides, una llengua no reconeguda com a autèntica, però sí oficial i que es pot fer servir als Consells de Seguretat. El ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, diu que presentaran batalla fins al final.
Esta es una reivindicación que el gobierno de España no va a abandonar porque es nuestra identidad nacional. Y porque la Unión Europea debe proteger tanto la identidad nacional de todos los estados como el multilingüismo. Hay una realidad constitucional en España muy particular dentro de lo que es el régimen multilingüístico de muchos países en Europa, que Europa no puede desconocer.
Fonts diplomàtiques expliquen que ara mateix Suècia i Finlàndia continuen sent els països més reticents a la proposta i que en paral·lel el govern espanyol continua treballant per poder fer servir el català als plens de l'Eurocambra, fet que de moment està vetant el PP europeu.
Justament avui que també es voten al Parlament Europeu les conclusions de les investigacions sobre l'estat de la immersió que va fer un grup d'eurodiputats després de visitar Catalunya. És un grup format bàsicament per europarlamentaris de la dreta i de l'extrema dreta i va concloure que els alumnes castellanoparlant rebien assetjament. El text també parla d'odi i discriminació contra les famílies que han demanat fer més castellà a les escoles. 8:32 minuts. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Tornant a Barcelona, han condemnat a 5 anys de presó un home que en va violar un altre a la cambra fosca d'una discoteca de Barcelona. El tribunal considera demostrat que va penetrar analment sense preservatiu un altre client sense el seu consentiment. En paral·lel, a Badalona, un jutjat investiga el professor de l'aula d'acollida de l'Institut Eugeni d'Ors al barri de Sant Roc perquè hauria assetjat 3 alumnes d'origen estranger. A Almeria es van coneixent novetats sobre el pare que va enverinar les seves 2 filles de 2 i 4 anys en una finca de les Alcubilles i que després es va suïcidar. Avui La Vanguardia explica que faltava tan just un mes perquè s'assegués al banc dels acusats per haver maltractat a la seva exdona de qui tenia ordre d'allunyament. Si es confirma que estem davant d'un cas de violència vicària, ja serien 54 els menors assassinats a Espanya pels seus pares o parelles de les seves mares del 2013. Per cert, a Andorra, la policia i la fiscalia investiguen Sergio Fauda, Si d'entrada el nom no us dirà res, però resulta que ell mateix es presenta com el rei d'OnlyFans. Aquesta plataforma permet a persones completament anònimes penjar continguts pornos i compartir-los amb usuaris que, a canvi, els paguen. El programa Equipo de Investigación de la Sexta, el que capitaneja l'amiga i col·laboradora del món RQ, Glòria Serra, es va endinsar a l'univers d'OnlyFans en un reportatge que cap de setmana hi va parlar precisament en Sergio Fauda, aquest espanyol que viu a Andorra. A cara descoberta va parlar al programa de com s'està fent d'or OnlyFans. Va confessar que fa de proxeneta, és a dir, capta noies, si pot ser menors, poca broma, eh?, perquè creguin continguts eròtics els pengin OnlyFans. A canvi, s'embutxaca comissions milionàries.
Me gusta que las modelos que llevo yo tengan un perfil así como de inocente, que parezcan inocentes. Pero obviamente que estén buenas. Hombre, obviamente las chicas jóvenes gustan más, es una realidad. Incluso si son menores, mejor.
Déu-n'hi-do. Per cert, que encara en clau de successos, 6 persones han mort aquesta matinada a Sevilla en un atropellament. Un camió s'ha saltat un control de la Guàrdia Civil en l'autovia que connecta Los Palacios i Villafranca i ha atropellat mortalment 2 agents i 4 civils més que eren a la zona. També hi ha 3 persones ferides greus. Es desconeixen més detalls d'aquest sinistre a Andalusia. Pere Aragonès reivindica el paper de tots els actors de la cadena alimentària, des dels agricultors i ramaders fins als cuiners. Ha estat durant la inauguració ahir de la Fira Alimentària. El president va passar pel Saló i va insistir que tots s'han de poder guanyar bé la vida en un sector en què Catalunya és un gran referent internacional. Montse Martí.
Aragonès passava per Alimentària després de signar el decret de convocatòria d'eleccions. Enmig de les protestes dels pagesos, el president va fer una crida al compromís perquè tota la cadena de valor de l'alimentació es pugui guanyar la vida amb dignitat.
A través del producte, reivindicar les persones que estan implicades en tota la cadena de valor de la gastronomia i, sobretot, comprometre'ns amb elles perquè totes es puguin guanyar la vida amb dignitat, a l'alçada del producte i de la feina que fan, des dels productors del sector primari, passant pels elaboradors de productes, pels centres de recerca i innovació, fins als venedors finals. Tots són absolutament essencials.
El sector de l'alimentació representa el 19% del PIB català i dona feina a Catalunya a 177.000 persones. En aquesta edició d'Alimentària hi participen 375 empreses catalanes.
Per cert, que Torrons Vicenç presenta Alimentària la seva nova línia de torrons que estrenarà per Nadal i que signa els xefs, atenció, Albert Adrià, Quique da Costa, Ángel León i Jordi Roca. Atenció, perquè si us pensàveu que està tot inventat, doncs no. Atenta la companyia. Torrons Vicenç aquest any per Nadal traurà torró de pi mediterrani. No pregunteu més perquè no en tinc ni idea. Torró d'arròs i safrà. Clar, és que m'ho estic imaginant, eh? Bueno, he de posar-hi molta imaginació. O el torró de plàncton. Quique da Costa i Albert Adrià deien a RAC1 que encara no se'ls acaben les idees per fer torrons, però admeten que sempre tenen aquella por que no acabi d'agradar.
Yo creo que tantos como platos, esto es como la música, ¿no? Se le puede cantar más al amor y se sigue cantando canciones nuevas, pues el turrón es un soporte más. La responsabilitat que tenim també a la taula de les festes de Nadal és molt important, ¿eh? Tant si és per bo com si a la gent no li agrada. Saps el que representa, ¿no? Que comprin amb tot el carinyo un turró teu i que no agradi, doncs a mi no em fa gràcia, per això també ens ho prenem molt en sèrio.
Per cert, que al marge dels aliments, permeteu una cosa. És que vaig riure tant, ho he de dir, una abraçada molt gran a els companys i amics dels matins de TV3. A l'Ariadna Oltra, a la Marta Carreras, en fi, a tutti quanti, a l'Albert Mercader. És que és bestial. Resulta que van connectar. Això serà l'APM, em farà... Jo crec que és un de les imatges de l'any. O sigui, no tinc ja cap mena de discussió. És a dir, el veurem els resums de l'any, a tot arreu. És a dir, perquè fa molt riure. Molt riure. Resulta que ahir va anar al programa Els Matins de TV3, van anar a, com és obvi, a l'estrena d'Alimentària, i van anar a veure un robot humanoide. De fet, és on vam parlar aquí al Món Arreco. És un robot dissenyat per pal·liar a falta de cambrers que tenen alguns restaurants a l'estiu. És a dir, en lloc d'un humà, tindràs un robot. Llavors, aquest humanoide està equipat amb intel·ligència artificial, però ahir a l'entrevista que es feia al robot humanoide per reservar una taula, resulta que el robot va ensopegar un petit esglaó. Problema. Estava en directe als matins de TV3.
Hola, Cristina. Confirma si tens reserva.
No.
Vols una taula per ara o més tard?
Ara.
Quantes persones sou?
Dues.
Si us plau, seguiu-me a la taula.
Molt bé, Àngel. Per tant, aquest és un cambrer, que és un robot humanoide, que ens portarà cap a una taula, no? S'han acabat els... Ai, que se'n va! Ah! Què ha passat? Què ha passat, Àngel?
Ostres, no sé el que ha passat.
És bestial perquè, com ara diu l'amic Pere Mas, el cabra no arriba, no segueix, com el robot cau. No, no, es queda amb la cara de la pobra reportera i, sobretot, amb l'Àngel, que hi ha al darrere, es queda allà, Àngel està allà, com sense perdre la dignitat, que podria dir, m'acaben de fotre l'aire el robot, que m'ha costat una millonada. Doncs no, no, aguanta. És impagable, sens dubte, la reacció de l'Àngel. Ai, senyor. 20 minuts i les 9. Bones notícies pels veïns de la Catalunya Central que baixen a Barcelona en cotxe a partir de la tardor. La C-16 passarà a ser de franc entre Manresa i Terrassa els dies de feina. És una reclamació històrica dels municipis del Bages per problemes de trànsit i l'accidentalitat que acumula la C-55, l'única alternativa a la C-16. Té més detalls en Joan Torres.
L'objectiu d'aquesta gratuïtat entre setmana és afavorir els treballadors que es mouen entre Manresa i Barcelona, i és que la bonificació aplicarà pels conductors que retornin en menys de 24 hores. Per no pagar, hauran de registrar prèviament la matrícula del cotxe al Teletac o a una aplicació específica. L'anunci el feia la consellera de Territori, Esther Capella.
La gratuïtat total del peatge de Terrassa-Manresa per a totes aquelles persones que es veuen obligades a utilitzar a diari l'autopista per anar a treballar amb la intenció d'afavorir aquesta mobilitat i, a més, ajudar també a la descongestió de la C-55.
L'alliberament del peatge de la C-16 des de Manresa arriba després de dècades de reclamacions dels ajuntaments del Bages. La mesura complementarà les millores que s'han fet a la C-55 per reduir els accidents i arriba en un moment en què algunes associacions en reclamen el desdoblament, una opció que no té un consens majoritari al territori per la inversió que suposaria i pel seu impacte ambiental.
I a partir de la tardor també passarà a ser totalment de franc el tram de la C-32 entre Sitges i el Vendrell, ara bonificat al 75%, com en el cas de la C-16 serà per desplaçaments d'anada i tornada en 24 hores i només en dies feiners. La imatge del vídeo, eh? Després a la tarda vam parlar amb l'Àngel, al versió RAC1, amb la dignitat aquella. Esclar, és que la imatge és bestial. És que no. Clar, clar. Per cert, que no... Evidentment, el que va dir és una cosa, que, esclar, el robot... Deu tenir els lligaments creuats i està de baixa tot el saló. Va dir ahir l'Àngel, va dir que evidentment està... És que em fa riure perquè és que la imatge és bestial, tota. Tota la imatge és que és un quadre... És un quadre del Renaixement. És meravellós. Bueno, seguim. La formiga boja ha tornat a Catalunya. És una espècie potencialment nociva per l'agricultura i per diverses espècies autòctones, capaç de desplaçar-se molts metres per buscar menjar. Llegim avui a La Vanguardia que fa 2 anys es va donar per erradicada, però ha tornat. Tot i que per ara només se n'ha vist al centre de Barcelona, no es descarta que també arribi a altres punts del país. En cas que s'acabi multiplicant, els experts alerten que té conseqüències ambientals i fins i tot sanitàries. 8:42 minuts, a l'hora d'omplir un formulari, segur que moltes vegades us heu trobat que quan un us pregunta pel vostre sexe, a banda de les opcions home i dona, també heu vist l'opció no binari. Doncs bé, ara l'Agència Espanyola de Protecció de Dades avisa que als formularis públics no es pot incloure l'opció de sexe no binari si el sexe de la persona és irrellevant pel tema que aborda el formulari. Ho publica el diari, on hi llegim que Protecció de Dades ha sancionat a les Canàries precisament per incloure una casella amb no binaris. Segons l'agència, en casos en què el sexe no interfereix en l'activitat del formulari, s'ha d'evitar afegir aquesta tercera opció perquè, segons Protecció de Dades, és contraproduent per al risc de patir discriminacions. 2 de cada 3 estudiants que acaben un cicle formatiu de grau superior tenen feina abans dels 9 mesos. Ara bé, el sou que tenen és molt diferent segons si són homes o dones. Així ho revela un estudi que han fet el Departament d'Educació i les Cambres de Comerç Catalanes i que analitza la inserció laboral dels estudis professionals. Eudald Martínez.
L'informe indica que el 21% de les persones que tenen feina pocs mesos després de fer els estudis cobra més de 1.500 euros. Ara bé, hi ha una bretxa de gènere important. Mentre que el 25% dels homes superen aquest salari, només ho fan el 14% de les dones. En canvi, si es posa el focus en la franja de sou més baixa, el 44% de les dones cobren menys de 1.200 euros. La consellera d'Educació, Anna Simó, admet que aquest és un repte pendent del mercat laboral.
El que no aconseguim tancar encara és la bretxa de gènere. Ho hem vist amb les darreres dades comparatives per nivell de retributiu i gènere. És una qüestió que, evidentment, en el sector serveis encara es nota més.
El que també corrobora l'estudi és l'èxit de l'FP Dual, la que combina els estudis amb pràctiques a l'empresa. En aquest cas, 3 de cada 4 estudiants de grau superior troben feina en un termini màxim de 9 mesos.
Pràcticament 3 quarts de 9. De quins moments, Shakira. Noi, que està obsessionada, la noia.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya'l a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A bon preu, Esclat i bon preu Esclat online, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot estalvi fins al 25 de març. Una porció de formatge vell d'ovella Flor d'Esgueva de 250 grams i un paquet de 6 cervesa Astúria de 250 mil·lilitres per només 5,95 €. T'estalvies 3,93 €. Bon preu i Esclat.
A Bankinter creem un nou compte que serà de gran interès per a la teva empresa. Tan bo que si no ho veus no t'ho creus. Entra a veure-ho amb els teus propis ulls a planempresesbankinter.com o truca al 981 38 58. Bankinter, el banc que veu els diners i els de la teva empresa com els veus tu.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal Crack?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo! Atenció a domicili de qualitat.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
En 8:47 minuts continuem a posar aquí el món a RAC1. Shakira assegura que no té cap intenció d'escriure més cançons sobre Gerard Piqué i sobre la seva ruptura. I ara, hora.
Entendi que no és culpa mía que te critique.
Perdón, que te salpique. Ho ha explicat en una entrevista al The Times, on també diu que ara es refereix a Piqué com a Voldemort, el dolent de la saga de Harry Potter, perquè com ell, l'exfutbolista és l'innominable, no se'l pot anomenar. Les coses, diu. Segons, més, pues, Llavors, segons Shakira, el tema que va gravar amb Bizarrap el va escriure durant el punt més complicat de la seva separació i afirma que necessitava buidar el pap. A l'entrevista també lamenta que va posar la seva carrera en pausa per estar amb el Gerard Piqué i també diu que no és cert que s'assabentés de la relació del futbolista amb Clara Chia per un pot de melmelada que tenia la nevera tal com havia corregut. Aquelles coses que són mentides i que es van fotent grans. Shakira treu disc, recordem, aquest divendres. L'alegria que passa triomfa als Premis de la Crítica de les Arts Escèniques.
Benvinguts al meu poble, al poble
d'Is. El Gall de Degoll de Gom va guanyar ahir a la nit 5 dels 9 premis als quals optava. Millor musical, millor actor i millor actriu de musical per Eloi Gómez i Àngels Guanyalons, la dramatúrgia per Marc Rossich i la música original per l'Andreu Gallent. La productora executiva de la companyia, Anna Rosa Sisquella, va pujar a recollir el premi acompanyant a tot l'equip i amb un sentit àcid de l'humor bestial.
Jo per primera vegada a la meva vida vull agrair als crítics la seva feina. És a dir, quan nosaltres començàvem fa quasi 50 anys, la crítica era l'única cosa que donava visibilitat als espectacles. Tots esperàvem al peu del quiosc a veure quan sortia aquell puto diari que parlés de nosaltres.
L'obra va ser la gran triomfadora d'uns premis que també van coronar Voodoo Blixen d'Angelica Lidl com a millor espectacle de teatre. La proposta que es va veure a l'última temporada alta es va imposar a la Congrena Emancipada de la Calòrica, que va guanyar el premi millor vestuari, i A tots eren fills meus, dirigida per David Selves. La plaça del Diamant del TNC va ser una altra de les guanyadores, amb els premis de direcció per Carlota Suïrós i Espai Escènics per Max Glenzel. El premi a millor actriu principal se'l va endur Laia Marull pel seu paper a Love, 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 i Marull el celebrava així.
Doncs em fa molta il·lusió perquè aquest personatge no era fàcil. Vull agrair-lo també als meus companys d'escena, que us adoro a tots. És molt divertit jugar amb vosaltres cada nit. I a la Brutal, gràcies a la Brutal per ser la família que sou i per tot el que oferiu al teatre d'aquí.
El premi millor actor principal el va guanyar Andreu Benito, que no va poder assistir a la gala, i Paula Amàlia i Quim Ávila es van imposar en les categories d'actors i actriu i actor de repartiment. El Premi Espectacle Nacional de Dansa se'l van dur A Beginning Expanded Version d'Aurora Bausà i Pere Jou. I aquest matí, més teatre al món a RAC1. Parlarem de Jauria, l'obra que reconstrueix el cas de la manada durant les festes de Sant Fermín del 2016.
Prenda me dice, mira, estás de Madrid. Le dijimos que tampoco habíamos estado nunca con una chavala de Madrid, madrileña.
Estuvimos hablando de fútbol.
És obra impactant, dura, molt dura, que Jordi Casanovas ha escrit basant-se exclusivament en les declaracions de la víctima i dels culpables durant el judici. En parlarem amb ell i també amb dos dels actors, la gran protagonista, l'Àngela Cervantes, i un dels que es posa en el paper d'agressor, el Carlos Cuevas. Ara Jauria està de gira per Catalunya i a l'abril aterrarà al Teatre Romea de Barcelona. Atenció si sou fans de les pel·lícules de por, perquè aquesta notícia és delirant. Alguns personatges populars de pel·lícules infantils seran els protagonistes d'una saga de terror. Estem parlant, per exemple, de Peter Pan, Bambi, Pinocho o Winnie the Pooh. De fet, la primera pel·lícula d'aquest univers, Winnie the Pooh, Sangre y Miel, ja es va estrenar l'any passat, però ara l'estudi independent que la va crear assegura que es farà més en tots aquests altres personatges, i fins i tot unir-los en una pel·lícula final. En sèrie, es torna Cites Barcelona. Ha començat a Barcelona el rodatge de la segona temporada de la sèrie, que s'ha estrenat a Prime Video i a la plataforma 3Cat aquest any. Entre els actors hi haurà Leonor Badling, Aina Clotet, Asiere Chiandía, Bruna Cusí, Verónica Echegui, Ana Castillo, Yolanda Ramos, Ricardo Gómez, Òscar Casas. 6 capítols. A tot això, més de 450 professionals jueus de Hollywood han firmat una carta oberta contra el discurs que va fer Jonathan Glazer als Oscars. El director de La Zona d'Interès, que va guanyar el premi a la millor pel·lícula internacional, va fer un paral·lelisme entre la seva pel·lícula que tracta l'Holocaust i el conflicte a Gaza. Ho han denunciat sotasignant el document actors, executius, directors, creadors, productors i representants que rebutgen que el judaïsme s'equipari al règim nazi. Això sí, cap dels noms és de primeríssima fila. I encara cinema, ha mort el guionista de la pel·lícula El discurs del rei, David Sadler.
El meu marit ja l'ha visitat tothom.
Posi-se-les a la boca.
Sadler va guanyar un Oscar i un BAFTA, el millor guió original per aquest film del 2011. La pel·lícula explicava la història del rei Jordi VI, el pare de la reina Elisabet II d'Anglaterra, que, recordem, era tartamut. Perquè ha vingut. 7 minuts i les 9 en punt del matí. Roger Pedrós publica avui el disc A Contrallum. Oh, Després del seu pas pel Benidorm Fest, Roger Pedrós publica avui el seu segon treball en cançons com aquest, Al món, o aquesta altra, A contrallum.
El temps que ens queda no entén de res, i que en un món fet de diners fem de l'amor millor moneda. I el temps que ens queda, jo el vull així, estimar-nos.
O El mirall.
El mirall fa evident un altre cop el desastre. Miri en miri, no veu quina mentida explicar-se. I els complexes de sempre tornen a visitar-la. Ara que s'ha quedat sola i la nit no se li acaba.
11 temes que es poden sentir ja a totes les plataformes. I més música. Dosminguet farà el seu concert de comiat el 22 de juny. La cafeteria és l'àvia Les Garrigues, coincidint amb els 30 anys de la sala. Les entrades posen a la venda aquest vespre. Més de 20 anys després del seu últim concert, Joan Garriga, Martí Vilardebó i Dani Portavella es tornaran a trobar en un concert a les Borges Blanques. I, per cert, que a 4 mesos perquè se celebri el Canet Rock ja ha penjat el cartell de tot venut. El festival serà el 6 de juliol i ja ha venut les 25.000 entrades disposades. Serà la desena edició del Canet Rock i participaran Oques Grasses, De Tiets i Figaflaues, entre d'altres. Hem de parlar d'art perquè a Londres, a les últimes hores, ha aparegut una nova obra de Banksy. L'artista urbà, del qual se'n desconeix la identitat, ha aprofitat una paret blanca que hi havia just darrere d'un arbre pelat sense fulles per ruixar-hi pintura verda i aconseguir precisament que l'arbre sembli florit. A la cantonada de baix, a l'esquerra de l'obra, també s'hi veu la figura d'una noia amb una mànega a pressió. El mateix Banksy ha confirmat l'autoria d'aquesta obra a Instagram. I el castell de Púbol, al Baix Empordà, acull a partir d'avui una exposició que explora la personalitat enigmàtica de Gala, de la parella i musa de Salvador Dalí. La mostra, titulada El despertar del mite, Gala Dalí, és un recorregut per la col·lecció de roba de la Gala amb peces que porten el segell d'enormes dissenyadors com Givenchy, Christian Dior o Pierre Cardin. Des de Girona, Bàrbara Julve.
Entre les peces destaca un vestit del 1948 amb un estampat de maons creat per Dalí. També un altre dels anys 70 de Christian Dior amb un brodat d'escames de molts colors que la musei esposa de Dalí va portar una nit de Nadal. El mateix Dalí va admetre que si el pintava seria el quadre més car del món. Gala va saber com projectar-se a través de la moda Montsiagués, la directora dels museus Dalí.
Vol portar les regnes de la seva vida i la manera de vestir-se i com vol ser mirada és una manera de reivindicar-se.
El juny els vestits es canviaran per d'altres d'alta costura i a l'octubre es posarà el focus en la tardor hivern. En total, 24 vestits i conjunts. La mostra es complementa amb propostes a la Roca Village. S'hi projectarà una instal·lació de gran format a través de façanes de la mà de la il·lustradora Carla Fuentes i una mostra de fotografies de Jordi Bernadó.
El corresponsal de RAC1 a Israel, Saleh Mergui, presenta el llibre Descifrando Israel, una obra que vol explicar la complexitat del país hebreu. Mergui cobreix l'actualitat d'Israel des de fa més de 25 anys i per això defensa la necessitat d'explicar el que explica en aquest llibre.
Perquè jo sempre dic que Israel és un país molt citat, molt observat, molt examinat, però encara és molt desconegut a molts llocs del país, no? Jo sempre dic que s'informa i es parla molt dels israelians, però es parla poc amb els israelians.
Al llarg de les més de 500 pàgines de l'obra, el periodista parla amb ex-dirigents israelians i del servei d'intel·ligència, el Mossad, activistes del col·lectiu LGTBI o musulmans que resideixen a Israel. A la presentació del llibre, el col·legi de periodistes Saleh Mergui va explicar que el va acabar l'octubre de l'any passat, però que l'atac de Hamas del dia 7 d'octubre el va obligar a escriure un apèndix, òbviament, sobre aquest conflicte. Esports en Repsol, el Real Madrid manté el seu pols amb l'arbitratge, però aquesta vegada ha anat un pas més enllà. Ha denunciat davant del comitè de disciplina de la federació l'àrbitre de l'últim partit al camp d'Osasuna, el Sadar, Juan Martínez Munuera. L'acusa d'actuar de manera negligent perquè va ometre deliberadament, diuen, uns insults que va rebre Vinícius i que no els va constar en l'acte del partit. Déu-n'hi-do. En paral·lel, el club també ha ampliat la denúncia que va presentar divendres davant la Fiscalia pels insults racistes i d'odi que Vinícius va rebre a les afores de Montjuïc en la prèvia del Barça-Nàpols de Champions, com també a les rodalies del Metropolitano abans de l'Atlètic de Madrid-Inter de Milà. Per cert, allò que dèiem ahir de pervertir la lluita tan justa i tan necessària com contra el racisme, a tomb del cas Vinícius. Doncs bé, ara un altre brasiler, exjugador del Real Madrid, Robinho, ha assegurat que la justícia italiana el va condemnar per violació perquè és negre. Ximpum. El 2013 el brasiler va participar en una violació grupal i ara està pendent de si l'extraditen o no. Més coses, el jutge del cas Negreira ha cridat a declarar l'ex número 2 dels àrbitres aquest matí a la ciutat de la justícia de l'Hospitalet. Ara bé, tot apunta que la compareixença serà molt breu perquè Enríquez Negreira s'agafarà el seu dret a no declarar, fins i tot diuen que ni es podria presentar al jutjat. Més coses, Luis Enrique reprendrà els seus directes a Twitch. L'actual entrenador del PSG ha explicat que vol fer públic un gran projecte familiar i restablir el contacte amb l'afició.
Os informo que el jueves 21 a las 8 de la noche volveré a Twitch, como en aquellos tiempos en Qatar. ¿Sí? ¿Para hacer qué? Dos cosas. Una y prioritaria, un proyecto en el que hemos trabajado tanto yo como mi familia. Y dos, para volver a retomar todas aquellas charlas y el contacto directo con vosotros de manera espontánea.
Això serà demà passat. Recordem que el PSG és el rival del Barça als quarts de final de la Champions, amb l'anada d'aquí 3 setmanes, el dimecres 10 d'abril, i la tornada el 16. I a segona, l'Espanyol perdrà el seu màxim golejador, Martin Braithwaite, entre 2 i 3 partits per una lesió al genoll. El danès també és el màxim golejador de la categoria en 18 gols. Per cert, m'he quedat molt parat, però molt, eh? Quan aquest matí m'he assabentat, m'ho explicava l'Albert Pedrol, de la redacció d'Esports, i diem, ha mort Francisco López López. Jo dic, com sap, Francisco López, no, però jo conec un López López que era Charlie López López. I esclar, estàvem parlant del mateix. Sí, amb només 58 anys, Charlie López López. Es diu Charlie perquè es recordava molt el Charlie Reixac. Rosset, extrem dret, va ser davanter del Barça durant la dècada dels 80, ha mort d'un infart. Era una gran promesa.